Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Fa prop d'una hora que ha començat al Tribunal Suprem la declaració de Sebastián Trapote, l'excap de la Policia Nacional a Catalunya durant l'1 d'octubre. Trapote ha explicat que contemplaven un escenari difícil i que el dispositiu de seguretat era complex.
Tenemos que conjugar dos factores. Garantizar la seguridad colectiva y, por otro lado, dar cumplimiento a un mandato judicial. Por lo cual, era una misión bastante difícil y complicada, porque vuelvo a reiterar, teníamos las previsiones, como he dicho hace un momento, de que nos íbamos a encontrar muchas dificultades a la hora de hacer las intervenciones y dar cumplimiento a ese mandamiento.
Entre d'altres testimonis, avui també ha de passar pel Tribunal Suprem el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Àngel Gozalvo. Més qüestions. Millores en les voreres de Riells de Dalt i la restauració de la plaça Víctor Català són els dos projectes més votats dels pressupostos participatius de l'Escala. En total es podran executar 11 de les 7 propostes que es podien votar. La suma total de l'Ajuntament i és una suma a prop dels 400.000 euros. Abel Font, Ràdio L'Escala, bon dia.
Bon dia. 387 persones, un 4% del cens de majors de 16 anys empadronats, ha votat en el segon pressupost participatiu que es fa a l'Escala. Un exercici de nova governança en el qual la ciutadania podia participar-hi en totes les fases del procés. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
I que això és una iniciativa i és un inici de camí que segurament doncs, s'han d'anar completant amb d'altres propostes i d'altres iniciatives en aquesta línia de transparència i posar-nos al servei de la ciutadania més enllà de les votacions que fem que, doncs, cada 4 anys, doncs, també doncs, que puguin decidir en aspectes concrets, ben treballats, ben ordenats, amb tota transparència sobre aspectes que tenen a veure en el dia a dia de la gestió de l'Ajuntament.
El projecte més votat ha estat la reforma de les voreres del barri de Riells de Dalt, una zona on hi ha punts on ni tan sols hi ha voreres i en d'altres estan molt deteriorades. L'actuació es durà a terme en aquells carrers de la zona delimitada que els tècnics prioritaris fins a esgotar els 100.000 euros de topall per proposta que tenen aquests pressupostos participatius.
Gràcies, Abel, des de Ràdio L'Escala. Solsona acull aquest cap de setmana la 15a fira del trunfo i la tòfona i per primera vegada s'hi podrà comprar tòfona collida al solsonès. Coneguem-ne més detalls de la mà de Ràdio Solsona. Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. El certamen dedicat a la promoció de la tòfona i de la patata, anomenada trunfo al solsonès, posa encara més l'accent en el producte local en aquesta edició. Per primer cop es comercialitzarà tòfona envasada collida al solsonès, procedent de les explotacions que ha treballat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya els últims anys i que ara comencen a produir. Com sempre, durant tot el dissabte i diumenge al matí, a la plaça del Camp hi haurà una desena de productors de patates del nord de la comarca que vendran directament el trunfo al consumidor. Una altra proposta és la Festa del Vi, on hi seran present cellers de 8 denominacions d'origen i també vins autòctons del Solsonès. El tradicional concurs de palatrunfos, un tast de vins amb Agustí Torelló i degustacions, completaran el programa d'actes, que vol potenciar els espectacles musicals i els tallers infantils. Ho apunta el director de Solsonès Fires, Josep Caelles.
Aquest any incorporarem doncs, espectacles musicals en directe, ja que l'any passat va tindre tanta bona acollida a la fira tal com la vam dissenyar, doncs aquest any el potenciarem doncs, amb música en directe.
Pel que fa als tallers infantils, n'hi haurà de maquillatge, il·lustració de contes i construcció de titelles dissabte al matí i un espai de joc per aprendre a través dels sentits diumenge al matí.
Gràcies, Roser Clotet, des de Ràdio Solsona per aquesta crònica amb la qual acabarem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
It's
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 4:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 4:00 PM.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a 9:00 del vespre i els dilluns a 10:00.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:07 del matí. Avui és dijous dia 7 i això és el més calent a l'Aigüera, aquest magazín que comencem ara, aquest magazín de 2 hores de durada que ens portarà fins al punt de la 1. I en tota una sèrie de continguts, però abans de passar als continguts, abans de saber doncs, tot el que tindrem per aquesta primera hora, anem a saber amb quina temperatura comencem avui el més calent a l'Aigüera. Com es dic, com són ara mateix les 11:08, tenim una temperatura a l'estació meteorològica de la Clota de 16 graus clavats, justos, amb una humitat del 56%. I a l'altra estació de referència, com és l'estació meteorològica de la Closa del Llop, també, igual, clavats, 16 graus. Mira, està bé, avui doncs hi ha igualtat amb totes dues estacions meteorològiques. Sol passar, no és habitual, sol passar, però aquesta vegada sí que ha passat. Molt bé, el 55% d'humitat. Dit això, conegut el temps, comencem. I a part de començar doncs, parlant del temps, que és la primera secció que tenim, també, seguidament, el resum de premsa, els titulars dels principals diaris catalans, Diari de Girona, El Punt, l'Ara, La Vanguardia i El Periódico. Sabrem què parlen els seus principals titulars i també què hi ha a la portada en quant a fotografia. Felicitarem tot el que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies, què passava ara fa un any, què em passava ara fa 5, el refrany, la frase o la dita del dia. Avui viatjarem fins a Begur amb aquelles dites o refranys que fem dels pobles seguint la geografia catalana, començant per Girona i després ja ens obrirem a més llocs. I també avui tenim aquella secció, aquella minisecció que coneixem aquests països més petits del món. Primer va ser el Vaticà, ara, Mònaco. La Montse Hidalgo ens porta un pla vital. Avui amb una entrevista a Àlex Rovira, empresari, economista i conferenciant que acaba de publicar el llibre amb el títol de Amor. El El dijous també fem una clocada d'ull al futur amb la secció que ens porta l'Anna Ruiz amb l'horitzó. Avui ens parla de què passarà amb la segona oportunitat. N'hi haurà, no n'hi haurà? Ho sabrem. I també tenim entrevista avui a la secció entrevista amb el president de l'Associació de Jubilats a la Llar del Padró, perquè hi ha assemblea d'aquesta associació i en Ramon Ministral ens vindrà a explicar quins temes són els que es trataran. Aquesta entrevista, si ja ho saben els oients, i els explico que si no hi ha temps de fer-la la primera part, doncs la passaríem a la segona part, a la segona hora, és a dir, de l'horari de les 12 fins al punt de la 1. Tot això, i acompanyat de música, arribarem al punt de les 12. Si volen acompanyar, si volen ser-hi, molt benvinguts, i anem ja a saber què ens espera, què ens diu en Sergi Corral en quant al temps. Hi haurà canvis? No, ho sabem. En Sergi Corral amb un titular que diu lleugera, refrescada i panorama més canviant tant dijous com divendres. Per avui, ha començat el dia amb un cel serè de matinada amb l'aparició d'algunes nuvolades al matí i a migdia les nuvolades seran més importants. I a la tarda ja el cel quedarà ennuvolat. Entre migdia i tarda es pot donar alguna gotellada, ambient més fresc que en dies passats. En quant al vent, garbí fluix de matinada, és el que han començat el dia, de força 2-3. Al matí ha anat girant a gregal, de força 2-4, i ha anat calmant a mig matí. Ara, migdia i tarda, s'imposarà el migjorn fluix i a la nit calmarà. En quant a l'estat de la mar, arrissada tot el dia amb alguna àngel al matí. Això per avui. Ja anem demà divendres, cap de setmana, amb un cel serè tota la matinada i matí, que fins a migdia veurem alguns núvols prims. A la tarda els núvols aniran a més i quedarà el cel variable, ennuvolades, ambient més fresc a primera hora. El vent garbí fluix a primera hora de la matinada, calmant al matí. A migdia entrarà gregal força 3-4, que es mantindrà bona part de la tarda. Després girarà tramuntaneta o mestralet al vespre. I la mar arrissada de matinada amb marejola a partir de migdia. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en set. Bé, doncs això és el que ens diu en quant a la temperatura, tant per avui com per demà, en Sergi Corral. I després de la temperatura, després de saber com està la situació meteorològicament parlant, tant avui com demà, és aquell moment que ens anem ja al resum de premsa. Resum de premsa dels principals diaris en català. Comencem per els de proximitat, per els de Girona. Titular principal del diari de Girona diu que l'hotel de Figueres, que va acollir els policies de l'1 d'octubre, relata als jutges amenaces de boicot. El responsable assegura que va rebre nombroses trucades amb insults. El pràctic de Palamós diu que no hi havia impediment per atracar el vaixell. I la fotografia de portada, com no, el Girona Futbol Club, guanyador de la Supercopa, guanyava ahir el Barça per 0-1, primer títol oficial del Girona, amb el titular que diu Supercopa per al Girona, un gol de penal d'Estuani, dona el primer títol a l'equip d'Eusebio. El punt. Obre la portada amb el següent titular, o hi trobem a la portada el següent titular destacat, falsa violència. La lletrada de justícia admet que ja s'investigava la rebel·lió i la sedició abans del 20 de setembre. Declara haver sentit a Forcadell i que va demanar sortir d'economia amb helicòpter. Carai. Doncs els protagonistes d'ahir, cada dia sabem més o menys com ha anat la jornada amb aquestes frases destacades que ens porten els principals diaris en català. I també no podia faltar La Supercopa per al Girona. Els gironins superen el Barça amb un gol de penal d'Estuani. Això és el que ens parlen els diaris gironins. Deixem ja els de Girona i anem als de Barcelona, començant per el periòdico. I el periòdico es fa ressò a la seva portada. El següent titular, marxa enrere després d'anunciar el suport. El PP es despenja de les manifestacions del 8M. El partit de Casado al·lega que l'extrema esquerra manipula les marxes feministes. L'empenta de les reivindicacions de la dona insereix la igualtat en el debat preelectoral. I fotografia de portada és per el judici, per el judici contra el procés. Veiem aquí fotografia dels processats darrere dels advocats, aquests processats que van optar per el que els oferia el jutge, que poguessin estar al costat dels seus advocats. I aquí veiem les dues primeres files, l'última fila on hi veiem els imputats i a davant els seus advocats. I l'escrit diu: la secretaria judicial va tenir por al veure's assetjada per la multitud. La funcionària relata com va sortir de la seu d'Economia pel terrat després de demanar sense èxit un helicòpter el 20 de setembre. Sol el periòdico. Anem a La Vanguardia. I el titular que destaca és: la secretària judicial va passar por a l'escorcoll del 20 de setembre. La lletrada descriu la concentració davant d'Economia com un tumult. Afirma que va sortir de l'edifici perquè el jutge ho va manar als Mossos. I a la fotografia de portada amb el titular: fugint de l'últim endavament islàmic, dones i nens evacuats amb un camió de Baghouz, l'últim refugi de l'estat sotmès per intensos bombardejos, arribant a l'àrea de control kurda a la província siriana de Deir ez-Zor. Es veu aquí en la portada un camió amb dones i nens i altres al seu voltant, que sembla que s'estiguin esperant ja també per marxar. Això és el que porta La Vanguardia. Ens anem fins al diari Ara i també la secretària judicial com a protagonistes. La secretària judicial del 20 de setembre va arribar a plantejar sortir en helicòpter. Montserrat del Toro explica que es va negar a sortir per la porta perquè a fora hi havia un tumult. La Guàrdia Civil entra al Parlament per buscar proves del cos de l'acte del TNC per presentar la llei de l'1 d'octubre. Fotografia de portada: soc feminista i tant. A les portes del 8M, l'Ara va reunir ahir quatre articulistes del diari, Mònica Planes, Natza Ferrer, Sílvia Soler i Empar Moliner, en un debat moderat per la directora Esther Vera. I aquí és el que veiem a l'escenari, aquestes protagonistes d'aquest debat, soc feminista i tant, i doncs, el públic expectatiu per al que està explicant aquestes personalitats, aquestes articulistes del diari, que ahir doncs, varen fer un debat com un acte del 8 de març. Bé, doncs això és el que ens porta el diari a l'Ara i també tot el que ens ha portat els diferents diaris, el de Girona, el Punt, La Vanguardia i el Periòdico. Arribat a aquest punt, arribat a aquest moment, continuem. I ho fem amb apartat musical. I com ja hem anat fent tots aquests dies, l'apartat musical que ens porta sempre una veu femenina per començar. I avui per començar, la Julieta Venegas, amb aquest Me Voy.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
És la Julieta Venegas amb aquest Me Voy, un tema del que avui hem començat, un tema que fem durant tota aquesta setmana amb veu femenina. Amb veu femenina per dedicar, portar el nostre granet de sorra a la diada que se celebrarà demà, que se celebra demà, amb un piló d'activitats al nostre municipi també. Després els repassarem a l'apartat d'agenda. I arreu de Catalunya, arreu de l'estat espanyol, arreu del món, es fan activitats per aquest dia que ja, com dèiem a l'Abel, ojalà que un dia sigui més festiu que pas reivindicatiu. Això voldrà dir que tot el que es demana, tot això s'ha complert i ja no farà falta que hi hagi, que s'hagi de reivindicar, que la dona no hagi de avui m'acostarà aquesta paraula, reivindicar, perquè ha arribat la igualtat que de moment sembla que encara no hi és del tot. 11 i 23 minuts, i això és el...
El més calent a l'Aigüera.
I anem ara a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i alguna cosa més. I comencem per l'apartat del santoral. Avui dia 7, dijous, Santes Perpètua i Felicitat, Santa Teresa Margarida Redi. Felicitats per tothom que celebra avui el seu sant, com també per als que celebren el seu aniversari. I també, sempre, desitjant-los que passin un bon dia, no ens en descuidéssim. També heu de saber que avui és l'aniversari del que va ser número 1, el txec, després nacionalitzat americà, Ivan Lendl. Actualment entrenador, porta algun d'aquests que també estan intentant arribar aquí al número 1 del tenis mundial. Ivan Lendl, que fa 59 anys, l'actriu Raquel Wales, que en fa 49, i l'actor productor de la família Bardem, Carlos Bardem, que en fa 56, germà de Javier Bardem, fill de la Pilar Bardem, que és tota una família d'actors. I països més petits del món, avui toca Mònaco, el Principat de Mònaco. De Mònaco és un petit estat europeu situat sobre la costa mediterrània que consta de l'única ciutat de Mònaco amb tres nuclis de població, la Roca, Monte Carles i la Condamina. Se situa a la costa Azur, entre les ciutats franceses de Nice i Menton. Té una superfície de 1,95 quilòmetres quadrats, quasi rodonint-ho 2 quilòmetres quadrats, i una població de 36.950 habitants. El cens aquest és del 2013. Posem-hi que arriben ara 37, ratlla 38, com que la cosa va creixent. Doncs aquest és el segon estat més petit del món després del Vaticà. Mirem coneixent estats petits del món, alguns ja quasi, perquè la llista és llarga, però alguns ja quasi costant-se ja estat amb més gran superfície, però encara es consideren petits. Anem a l'apartat de què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, les notícies. Ara fa un any, per primera vegada, l'Ajuntament de l'Escala ha organitzat actes amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona Treballadora. Es faran el mateix dijous 8 de març i també el divendres 9 i el dissabte 10. Això ara fa un any. I en fa 5, una trentena llarga de persones participa a la concentració de protesta pels 15 morts de Ceuta quan intentaven travessar la frontera amb Espanya. Es demanen noves polítiques d'immigració. I el refrany, frase audita del dia, avui ens porta fins a Begur, aquest recorregut que fem per la geografia catalana, i diu del cap de Cervera a Begur hi ha 12 llengües al sud. Llengües. Llengües seria una altra cosa, llengües. Bé, doncs deixem ja l'apartat de sants aniversaris, notícies, refranys. I anem en el Pla Vital, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo, aquesta secció que té un objectiu, que és facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui una entrevista a Àlex Rovira, empresari, economista i conferenciant, que acaba de publicar Amor. Tot això amb Montse Hidalgo.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
L'amor mou el món i l'amor, com cantaven els Beatles, pot ser tot allò que necessitem. Però com gestionar l'amor? L'amor és amor romàntic, de parella... Què s'estimar? Avui ens omplim d'amor i de coneixements sobre l'amor gràcies a la feina compartida a un llibre, Amor. Àlex Rovira, benvingut.
Hola, Montse. Què tal?
Vostè és empresari, escriptor, economista, conferenciant, consultor i no sé si també ajudador. Permetim-me aquesta llicència en el llenguatge. Si tinc en compte, per exemple, els milers de llibres d'autoajuda que vostè ha venut arreu del món.
M'agrada l'etiqueta. No, ajudador no me l'havien dit, és bonica. Sí, si pots ajudar, si l'altre vol ser ajudat i pots acompanyar, doncs és una tasca bonica, sí.
Tinc a les mans un llibre amb moltes preguntes i moltes respostes, com per exemple una de bàsica, que és l'amor.
Tal com l'entenc, l'amor se suporta en tres funcions, en tres pilars, en la conjugació de tres verbs. Estimar és la voluntat, voluntat, de comprendre la singularitat de l'ésser estimat i les seves circumstàncies. És a dir, no té sentit proclamar l'amor per algú si no hi ha la voluntat de comprendre la persona i les seves circumstàncies. Estimar és cuidar en segon lloc. No té sentit proclamar l'amor per algú si no hi ha un comportament observable que manifesta la coherència de lo que has dit. I estimar és inspirar. Inspirar vol dir fer gran la vida. Inspirar perquè l'ésser estimat pugui desenvolupar una realitat més plena, més realitzada, i pugui desenvolupar un sentit de la vida més potent.
L'amor podria ser allò que volem a l'engròs per nosaltres i amb comptagotes per a la resta?
Això no és amor. Això és egoisme, vanitat, narcisisme. Això és l'amor sec. És l'amor que demana però que no dona. També és l'amor infantil, l'amor immadur, l'amor de l'ésser humà que encara no s'ha completat en la seva maduresa i necessita que li posin el pit a la boca, la papilla a la boca, que li netegin el cul. Però això no és un amor madur ni és un amor adult. L'amor no pot ser sec, l'amor ha de ser lúcid.
Diu que per estimar cal escoltar d'una manera activa, una escolta activa. Això no és una mica complicat en aquest món que vivim, ple de monòlegs, ple de tuits...
És meravellós.
Ple de veritats absolutes...
És meravellós. En relació a la paraula hi ha quatre habilitats. Llegir, escriure, escoltar i parlar. A l'escola s'ensenyen dues, llegir i escriure. I malauradament hi ha molta incompetència en la comprensió lectora i en l'habilitat d'escriure. Escoltar és un art i parlar és un art. Si tu no saps escoltar, no pots ser escoltat. Si tu no saps escoltar, no pots entrar en intimitat amb l'altre. És impossible. Per tant, és molt important, i més en un món com el que vivim, que cada cop hi ha més narcisisme i psicopatia al poder i cada cop hi ha més relació a l'altre com si fos un objecte i no un subjecte. Hem d'aprendre a escoltar no només amb les orelles, amb el cor.
Vostè en aquest llibre ens dona moltes lliçons, ja ens ha repassat allò que vam aprendre a l'escola i potser fins i tot malament i del que ens queda per aprendre. També es basa molt en reculls del que han pensat i han exposat altres persones.
He fet una tria des d'Eric Fromm, Bertrand Russell, contemporanis com el magnífic professor Antoni Bolinches, Walter Risso, Joan Garriga i alguns altres autores que estan citats o no citats però que formen part del cos, com pot ser Alice Miller o François Dolteau, o formen part del cos de la gent que ha fet una reflexió sobre el que vol dir estimar.
I no sé si aprovarem aquesta assignatura, no sé si usats a voler aprendre aquesta assignatura o a que ens donin la raó.
És un llenguatge, l'amor és un llenguatge, i l'amor estimar s'aprèn, com s'aprèn a parlar, com s'aprèn a caminar, com s'aprèn a nedar, com s'aprèn a conduir.
Però ho donem per fet?
Aquest és el tema, és justament la frase que venia ara, coma, però ho donem per fet. Igual que donem per fet que una persona quan neix és un ésser humà, no. Esdevenim humans en un treball a la nostra consciència i capacitat d'estimar. I per tant, estimar s'aprèn. El problema és que només parlem de l'amor quan el perdem. I només parlem de l'amor quan hi ha una crisi de parella. Poques vegades s'ha fet una reflexió sobre l'amor transversal. Què vol dir estimar? Per això no em refereixo en el llibre a Eros, Filia o Agape, les tradicions platònica, Eros, aristotèlica, Filia, judeocristiana, Agape. Em refereixo a l'amor com tres funcions que et serveixin per avaluar si quan et diuen que t'estimen o quan tu dius que estimes, realment hi ha una consistència amb això que estàs dient.
Però l'amor és una entrega incondicional?
No. Mentida. És eventualment incondicional quan tens fills perquè tu has convocat l'encarnació d'unes persones sense que t'ho hagin demanat i per tant és la teva responsabilitat. I alguns pares, jo em sento així, donaríem la nostra vida sense pensar-nos-ho pels nostres fills perquè hi ha una qüestió d'instint, hi ha algo que és irracional. Però entre adults, entre dues persones madures, l'amor no pot ser incondicional. L'amor ha de ser lúcid, raonat i s'ha de fer un balanç emocional. Perquè no pot ser que una de les parts en relació, si fos incondicional, entri en pèrdues o en patiment continu. Això no és amor, és simbiosi, dependència, por, però no és amor.
Hauríem de fer una deconstrucció d'allò que hem après i que potser no hem après prou bé per entendre l'amor de manera més natural i sobretot més...
No cal deconstruir-lo, Montse, no cal. Cal parlar-ne com estem fent aquí. Cal reflexionar i cal que, sobretot en moments crítics o en relacions crítiques, et facis la pregunta: aquesta persona em cuida? Em diu que m'estima? Em cuida? Fa algú que demostri això que diu? Aquesta persona m'inspira? Em permet que em realitzi? Em permet ser qui sóc mantenint el vincle de lleialtat? Aquesta persona té la voluntat de comprendre'm el meu patiment o circumstàncies? Encara que no em comprengui, té la voluntat, encara que la relació no pugui tirar endavant perquè hi ha coses que no ens uneixen, però hi ha hagut això? Si és així, és que hi ha hagut una estimació. Per això és tan important posar-li verbs concrets i unitats de mesura que t'ajudin a fer un balanç emocional per saber si estàs matant la teva vida i la teva dignitat o no.
L'amor, estimar, és una cosa sublim. Hem d'estar en un núvol tot el sant dia?
En absolut. Estimar vol dir netejar els peus, tallar les ungles, gratar l'esquena, desfer la taula, rentar els plats, recollir la roba estesa o posar-la a estendre, treure els mocs als nens. És que això és estimar de veritat. L'erotització de l'amor està molt bé perquè ens dona el plaer i la funció adaptativa de la supervivència per còpula. Això és el que fa Eros. Eros és sec. Però després la funció eròtica, la fantasia, el desig, la il·lusió, el joc, ha de prevaldre en una relació de parella perquè hi hagi quelcom més que el vincle d'admiració i d'amistat. Perquè al final el nostre cos el tenim i és una eina molt potent de plaer i de gratificació. I de vincle i d'unió. Però no. L'amor es manifesta en les petites coses.
I té data de caducitat? És etern?
Dependrà. Els meus pares van estar junts 66 anys. El pare va morir ara fa 6 mesos, amb 86 anys, i des dels 20 anys que va estar amb la meva mare, i van estar enamorats. El qual no vol dir que hagi estat un camí de roses. Han tingut els seus moments difícils, els seus patiments, els seus desencontres i encontres. L'amor no sé si és etern, perquè no tinc memòria de la meva eternitat, però pot ser vitalici.
Escolti'm, vostè ens planteja una qüestió força
interessant.
Però
s'ha de treballar, eh?
S'ha de treballar l'amor.
I tant. L'amor és una llar de foc. Tu no poses troncs a la flama, no hi ha flama. Tu no treus les cendres, es colgarà. Tu no remenes la brasa, no hi haurà oxigen. Tu tanques la porta perquè entri oxigen, s'ofegarà.
Ja que ens ha posat aquesta metàfora, permeti'm que reculli una altra, la de la media naranja, allò, l'ànima bessona.
Això és un mite.
Tota la vida buscant aquella media naranja i resulta que no, que hem de buscar la taronja sencera per ser taronja sencera.
Montse, això és un mite adolescent, perquè la hipòtesi de la mitja taronja parteix d'una visió simbiòtica de la relació. Tu em completes, tu me completes. No, això no pot ser així. És a dir, jo miro de completar-me activa, emocional, operativament, tu també, i aleshores farem un suc meravellós. Desprendrem unes gotetes cada un de nosaltres i ens tornarem a nodrir. Però no, perquè al final una relació que es basa en la completitud de l'altre parteix d'una castració i, per tant, l'altre necessàriament serà una pròtesi, no una persona.
Aquest llibre, Amor, arriba després de l'alegria que va compartir amb Francesc Miralles. Aquí també hi ha una participació del Francesc.
El Francesc ens regala un conte deliciós al final, deliciós. La ceba que no sabia estimar.
Doncs ho deixem aquí, amb tot el misteri.
Però de veritat que et dic que, a més, molts periodistes que estic tenint, he fet una pila, em diuen que bonica la faula d'en Francesc que hi ha al final. I de debò que és deliciosa, és deliciosa.
Doncs no sé si és una relació ja d'amor
amb en Francesc. Mira, és un dels meus tres millors amics. Ens vam conèixer ara fa gairebé 14 anys amb un programa de ràdio. En Francesc escrivia en pseudònim i quan vam sortir al programa havíem connectat tant, vam parlar d'autores i autors de referència, de novel·la, de filosofia, de cinema, de música. Vam connectar tant que vam anar a fer un cafè. I quan estàvem fent... Jo, els dos preníem un te, perdó, vam anar a una cafeteria i vam prendre un te. I me'l quedo mirant i li dic, tu ets Francis Amalfi. I se li va caure la tassa. Perquè Francis Amalfi era un autor que escrivia en pseudònim. I em diu, com ho saps? Dic, perquè la manera en la que tens d'expressar-te i de parlar, diu, ningú m'ha descobert mai. Ara ja es pot dir. Vam connectar tant que li vaig descobrir els alter egos que tenia i portem 14 anys col·laborant, hem fet llibres sols, hem fet llibres junts. És una història de filia, d'amistat impressionant. És un gran amic al qual admiro i estimo moltíssim.
Doncs acabarem aquest llibre per rellegir aquesta faula d'en Francesc Miralles. Àlex Rovira, gràcies per portar-nos tant d'amor i per ensenyar-nos tantes coses.
Moltes gràcies, molt amable.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
la Montse Hidalgo amb el Pla Vital, avui amb Àlex Rovira com a protagonista, empresari, economista i conferenciant. Vint minuts per arribar al punt de la una. Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i anem a l'apartat musical. Avui és dia d'orquestres i comencem amb aquest popurrí que ens porta l'Orquestra Principal.
Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos. Las hojas del cuaderno dice amores a borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, pero si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su enamorado, pero no sé cómo ver.
és l'orquestra principal amb La Motxilla Azul i El Primer Amor. Ens han acompanyat fins a 3:15 de 12, i és aquell moment que anem a fer aquesta clocada lluny que li fem sempre en el futur més proper i per saber cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. És la secció L'Horitzó, que ens porta l'Anna Ruiz, i avui ens parla de la segona oportunitat.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
La llei de segona oportunitat. Una llei que ha d'ajudar autònoms i famílies a començar de nou en el cas que la crisi els hagi deixat sense negoci o sense casa. Hem demanat la seva reflexió als advocats Marina Aboal i Carles Muñoz, de Serveis Jurídics Muñoz Aboal.
No té prou acollida per part de la gent. Jo suposo perquè la gent és com tot. Una cosa que no coneixes dona por.
És molt recent,
sí.
També. I després també que tampoc podem caure amb el populisme, de que jo això ho he sentit un client l'altre dia, em deia, bueno, ara ha sortit una llei que jo sóc insolvent i em puc quedar alliberat dels meus deutes. No, tampoc és així tan fàcil, no? Sinó que arribar a aquest punt tu has de suar molt. Primer has de fer un acord extrajudicial, has de fer un pla de viabilitat, si això no va bé has d'anar a un concurs, i arribar a aquest fi és tot un procés molt, molt, molt complicat, no?
Jo crec que sí.
Sí.
Per què no? Sí, sí. A veure, la idea és que la gent se'n surti d'un mal pas i torni a començar. Això és el que intenta aquesta llei, per això es diu de segona oportunitat. O sigui, és per aquí per on la hem d'agafar, no? De cataclismo i me'n vaig a casa, no. És intentar sortir-se'n. Jo crec que amb les lleis concursals s'ha pensat perquè les empreses puguin tornar a revifar-se. Pues el mateix passa amb els particulars.
Amb les persones, amb les famílies, amb els
autònoms. Sí, sí, sí.
És viable sempre i quan la malaltia s'agafi o es comenci a tractar en el moment, diguéssim, en el principi de la malaltia, no? No quan ja està en una situació totalment degenerada i que no hi ha cap sortida.
Com funciona la llei de segona oportunitat?
És una llei que el que tracta és una reclamació social que ja es portava temps reclamant per part dels particulars, de que es doni el mateix règim jurídic a un particular que a una empresa quan hi ha una situació d'insolvència. El que es tracta és d'aconseguir, primer, un acord previ de pagaments que puguin una mica sortir-se de l'acumulació de deutes que tenen, i si una vegada s'ha liquidat aquest patrimoni, que es pugui, a través d'un procés judicial, de concurs, que el jutge pugui exonerar la part de la deuta que no ha quedat coberta.
La gran novetat d'aquesta llei és que ha incorporat als autònoms, a les persones, als petits empresaris, persones físiques en definitiva, que estan en una situació de crisi o d'insolvència. I una mica l'esperit és intentar equiparar el benefici que fins ara han tingut o que segueixen tenint les persones jurídiques com a tals, que després d'un procés de concurs o de fallida queden liquidades i queden exonerades dels deutes, mentre que avui per avui tenim a la persona física que ve regulada per diguéssim, el que es diu el principi de responsabilitat patrimonial de forma il·limitada, és a dir, que un deutor respon dels deutes amb els seus béns presents i futurs de forma il·limitada. Per tant, aquesta llei el que ha pretès és limitar d'alguna manera aquesta responsabilitat, equiparant d'alguna manera el benefici que pogués tenir una persona jurídica, però s'incorporant a totes les persones físiques.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz.
Una nova pregunta. Què s'ha de fer en el cas que la crisi impedeixi un autònom pagar els seus proveïdors o bé una família no poder fer front a l'import de la hipoteca cada mes?
El primer que s'ha de fer és demanar, sol·licitar la possibilitat d'un acord extrajudicial de pagament. Això es fa, com he dit abans, si és una persona jurídica a través del registre mercantil o si és una persona física a través del notari, que el que fa és designar-te un mediador concursal. Aquest mediador concursal el que fa és, a la sol·licitud es, diguéssim, es fa una relació de béns, d'actius i de passiu, de creditors, i el que fa el mediador concursal és citar a tots els creditors a fi efecte d'intentar arribar a un acord de pagament, mitjançant un pla de viabilitat on es poden fixar moratòries fins a 3 anys i quites, és a dir, rebaixes del deute fins a un 25%. Si això arriba a bon port, doncs perfecte, s'eleva davant d'una escritura pública, davant de notari, i ja és un acord. Vull dir, el benefici que té és que quan ja estàs demanant això, les execucions, les reclamacions dels creditors queden d'alguna manera paralitzades, fins que es pugui saber si s'arriba a bon port en aquest acord extrajudicial o no. Clar, el primer és que estem parlant de deutors que han de tenir alguna cosa d'actius per poder oferir, o un pla de viabilitat d'empresa que sigui una mica sostenible. Clar, si estem parlant de deutors que no tenen ni un projecte d'activitat, no tenen actius, no tenen recursos, és molt difícil arribar a aquest punt. Per tant, estem parlant realment de deutors que estan en una situació crítica d'insolvència, però que ho volen fer tot per seguir tirant endavant. Però també s'ha de disposar d'algun actiu per poder fer tot això viable.
Hi ha una salvetat. O sigui, quan, per exemple, estàs amb el pla aquest famós previ al concurs, ja et diuen que ha d'haver-hi una part que ha de quedar per la família del deutor perquè tingui una sostenibilitat. Clar, perquè... i per la seva empresa. Per exemple, els béns d'empresa, si tu tens un negoci muntat, no et trauran les màquines que necessites per treballar. No es poden treure perquè, si no, no hi hauria viabilitat. O sigui, això està claríssim. I amb el tema dels pisos de la vivenda particular, també s'intenta en aquest primer pas, evidentment, que no es toqui.
El més calent a l'Aigüera.
L'horitzó, Bana Ruiz. Sis minuts per arribar a les 12 i ho farem amb música també, un altre popurri de dues cançons, l'Ensenya-me a cantar i Guarda tus besos, que ens la porta l'orquestra Acordes.
Sonatillos, familia, arriba.
La 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 la
la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Seguimos, mantenido el paso, ¿eh? Aquí está el pez.
Adiós.
Aquest popurri, que entre altres cançons hi havia aquest Enséñame a cantar, Guarda tus besos, aquest Vamos al Noah, i d'altres, arribem ja al punt de les 12, el punt ja de començar la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala,